i del nostre entorn per parlar doncs, d'una qüestió que es va repetint cíclicament més o menys per aquestes dates des de l'any 2009 i és la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. Que si miro, Anna Viaplana, molt bon dia.
Bon dia.
Pel que fa a Andorra, se celebren del 16 al 24, però he vist en altres indrets que es parla del 22 al 30. Ah, d'acord, això era...
És el 2013.
Això era l'edició de l'any passat. Veus, el servei de documentació que m'acabo de gestionar jo mateix no m'acaba de funcionar bé. Del 22 al 30 de novembre, perquè s'intenta fer coincidir tots els països exactament els mateixos dies.
Exacte, tothom ho fa al mateix moment i la idea és incidir sobre el tema de prevenció de generar residus, és a dir, com no generar-ne.
Molt bé.
Vam començar, com, em sembla que és una iniciativa de fa 4 anys i van començar 3 països, mentre que ara doncs, ja som... uns quants, vamos, no et sé dir el número, però gairebé tota Europa està implicada en aquesta setmana.
I té un dels leitmotivs de la sostenibilitat més importants que hi ha, no? Que és que el millor residu és el que no es produeix.
Exacte.
Que ens ho has dit moltíssimes vegades, no? Podem parlar de la triple R, de reciclar...
Reutilitzar, reduir...
però el millor és reduir, vull dir que no hem de reciclar el que no està produït.
Exacte.
No? I això té a veure amb moltíssimes, moltíssimes coses. D'aquí a un momentet podrem entrar en comunicació amb una persona que treballa en l'Institut de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, Josep Lluís Moner, que em diuen que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Josep Lluís, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estàvem ara, mentre fèiem la introducció i esperant la teva comunicació, que amb l'Anna Viaplana, que la tenim aquí, que el millor residu, això és una obvietat com un temple, és el que no es produeix.
Efectivament, aquest principi tan senzill i tan popular doncs és el que en aquests moments afortunadament comença a inspirar també les directives comunitàries i una mica la reflexió sobre què hem de fer amb tot això que produïm, consumim i no sé, però que després desgraciadament llancem.
Escolta'm, Josep Lluís, una de les coses que a mi em crida l'atenció és que hi hagi un equip tan gran, tan ben preparat a nivell de l'Institut de la Sostenibilitat, però sobretot que hi hagi una línia de treball que vagi en la recerca o en el com podem fer per prevenir residus. És a dir, això entenc que va molt més enllà de cosetes que podem anar fent en el nostre dia a dia i que inclou una filosofia molt més gran, no només a nivell individual i no només a nivell personal, sinó a nivell de països, a nivell de gestió municipal i a nivell de planeta, sense si vols tu.
Sí, sí, efectivament, jo penso que estem davant d'un tema que no és menor. Totes les prospeccions i recerques que s'estan en aquests moments, jo diria que conclueixen que a Europa doncs, tenim un problema important, que és que no tenim recursos, ni, és a dir, depenem dels combustibles fòssils, com tothom sap, i l'escassetat de recursos que hi ha a Europa ens fa, doncs, simplement que aquest benestar social que els darrers temps, les darreres desenes on ha viscut la població, pot perillar, i precisament penseu en situacions com per exemple tot el tema del gas provinent, la crisi amb Ucraïna i Rússia, i com Europa doncs ja comença a donar símptomes d'aquesta situació de feblesa. Per tant, o ens preparem o realment som els campions en produir i consumir d'una manera diferent, o realment Europa tindrà molts problemes. I amb això ens acompanya doncs, una mica també les reflexions i les directives europees que comencen a parlar d'això que s'anomena la responsabilitat ampliada del productor, no? De tal manera que potser que haurem de posar fi a això de dir que en funció de la llibertat de mercat, quan hi havia vaques grasses per tothom, etcètera, etcètera, doncs bueno, jo produeixo el que em dona la gana, jo no, ara hi ha aquest tema de la responsabilitat ampliada del productor és molt important, perquè vol dir que ens ha d'obligar a que hem de dissenyar els productes de manera que al llarg de tot el cicle de vida redueixin l'impacte ambiental i la generació de residus. I això vol dir tant en la fabricació com en l'ús i per tant s'ha d'assegurar que aquest tractament final dels productes que s'han convertit en residus doncs tinguin en compte aquestes qüestions. Això vol dir prohibir produccions, no sé què més avant? Doncs segurament no, perquè teníem, la nostra societat doncs està estructurada d'una manera i tal, però això vol dir que el que anomenem externalitats doncs segurament s'ha acabat. Què vol dir externalitats. Home, si jo sóc un senyor que no se m'acut ara un exemple, però jo que sé, comercialitzo, per dir-ho així, no sé, una poma, un kiwi, no sé què, i resulta que la poso al mercat amb una safata per expand, un plàstic, un cartró, un no sé què, el que no... Jo, pues si ho vull fer, sí, perquè hi ha consumidors que s'ho estimen, pues, ho podria fer, sí, però segurament el que no puc pretendre després és que siguin les arques públiques, siguin els municipis, siguin les institucions les que paguin el que costa, diguem-ne, gestionar tot aquest residu, no? I per tant aquesta filosofia s'està obrint pas. I el que em deies en relació, pues, al nostre Institut de Sostenibilitat, pues, justament sí, nosaltres el que afortunadament les institucions acadèmiques, fixeu-vos que en el nostre cas aquest Institut de Sostenibilitat en el que treballem, doncs treballem des d'un punt de vista de la tecnologia, perquè estem a la Universitat Politècnica de Catalunya, i fins ara, o històricament, el que se'ns ha demandat a nivell de coneixement és dir, mira, doncs tenim una incineradora que emet per sobre del que això hi contamina i posa en situació de risc, doncs, a persones i animals, etc. O tenim un abocador que té unes fuites i està contaminant un riu i tal. I la nostra especialització és arregleu això, no? I durant, tenim, diguem-ne, doncs molts acadèmics i molts equips de recerca que es dediquen a això. Però justament la pròpia universitat ens estem adonant que si volem fer un servei de futur i tal, cada vegada més, doncs com dieu vosaltres o com heu començat el programa, doncs el millor residu és el que no es produeix. I per fer-ho, doncs també la recerca és important per veure com hem de muntar una societat, doncs, en economia circular, una societat que aprengui a produir sense generar residus i consumint el mínim d'energia.
A mi tot això que m'expliques m'està quedant com molt endins. Primer perquè crec que a través del que estàs dient hem de deslligar el model de viure bé, de benestar social, d'evolucionar aquesta societat que tenim, del de produir residus, que és una mica... No?
Sí, ho portem... Sí. Sembla que vagi lligat indefectiblement, no?
Exacte, com que anem avançant, això implica produir més residus i, a més, doncs, entenc que estàs parlant de residus en general, estàs parlant també de tots aquells gasos que emetem i que podríem estalviar-nos, de no només dels subproductes que produïm que se'n van a l'abocador o a la incineradora.
Sí,
i després
sí.
Hi ha una altra part que em sembla superinteressant, que és la de com a consumidors, nosaltres com a usuaris simples, quan comprem qualsevol producte, comprem també el residu. És a dir, comprem la caixa en la que va embolicada que tirarem quan arribem a casa i, a més, paguem perquè es gestionin aquests residus i fins ara semblava que només nosaltres com a consumidors teníem la paraula, és a dir, havíem d'escollir aquells productes que tinguessin menys residus. Mentre que des de la perspectiva que ho enfoqueu vosaltres, anem una mica a l'arrel del sistema, no? Anem a com estem produint i a demanar aquestes... aquest input de residus de més a més que produïm no el produïm els consumidors, el produeixen els productors i anem a veure com ells treballen i com ho podríem fer millor. Però llavors també em plantejo coses com algunes que ja hem parlat aquí amb l'Àlex, de per què es fa una poma amb una safata i un plàstic, si això representa que hauria de ser més car per un costat i per un altre a nivell ambiental ho és, i a nivell social també.
Doncs simplement doncs tens molta raó amb aquesta reflexió. El que passa és que en aquí, diguem-ne, fixeu-vos que tornem al tema que planteges en definitiva de la responsabilitat ampliada del productor. És a dir, com que aquesta responsabilitat ampliada del productor ha quedat més com un principi, però no s'ha sabut articular-ho i posar els mitjans, doncs ara hi ha aquesta paradoxa que segurament, el que no segurament està estudiat, és a dir, nosaltres aquí hem fet algun estudi on en la situació a Catalunya es demostra palpablement que la Directiva Europea d'Envasos i Embalatges, que ja comença, és a dir, afortunadament ja estableix el principi, a nivell de principis anem avançant i anem avançant d'una manera sòlida. Aquesta reflexió que fèieu ja la incorpora a les directives europees. Per tant, s'han acabat les discussions i tal, perquè diu, no, escolti, és que ja està incorporat a l'ordenament europeu i, per tant, a l'ordenament dels estats, i les administracions ja ho saben, i és el productor el que posa en circulació, el que després serà un residu, és el que se n'ha de fer cost. El que passa és que aquí, doncs, històricament, grans holdings que han sabut defensar segurament els seus interessos, i en aquest estudi nosaltres posàvem de relleu que dels envasos i embalatges, per exemple, que generen a Catalunya, i dels envasos d'aquests d'usar i llençar, que s'anomenen, que això segurament és una mica una irracionalitat, és el que hem de canviar, és a dir, no és possible en aquests moments, pel que us deia, pel futur, per la situació que tenim a Europa, no serà possible simplement que per veure'ns uns pocs globs d'una beguda, doncs nosaltres haguem de construir un tetrabric, no sé què, i immediatament ho llencem, i si som una mica cívics ho llençarem amb una paperera o amb un contenidor, i si no terra. Doncs això, fins ara, per què es fa això? Doncs es fa perquè, òbviament, és el consumidor qui inconscientment doncs paga això també, i el productor doncs ha buscat un sistema per no fer-se encàrrec d'aplicar aquesta directiva europea. Com es fa això? Doncs es fa perquè, sabeu, és curiós, no? O sigui, ara viatjaríem una mica al nord, que desgraciadament, quan dic al nord vull dir al nord d'Europa, no? Que desgraciadament per nosaltres amb aquests temes doncs crec que van més un pas per endavant, i veuríem com és relativament normal, entraríem en una gran superfície, no? I veuríem doncs com doncs la gent, les mestresses de casa, els senyors, els estudiants, tothom doncs passa per unes màquines, no? I en aquestes màquines porta un dels seus carretons de la compra, porta dels envasos i de retorn, no? I els posa dintre la màquina, i la màquina li dona un tiquet, i amb aquell tiquet jo quan vaig a comprar m'ho descompten, no? Aquest sistema algú dirà, escolta, això és el que fèiem abans.
Els cascos?
Sempre ho expliquen, no? Sempre ho expliquen.
Que, no, Josep Lluís, lo de vés a tornar els cascos que en deia la mare, no?
Ah, això mateix. Sí. Pues aquest sistema que aquí, al nostre país, desgraciadament, encara es veu com a obsolet, com una cosa del passat i tal, doncs en aquests països centre-europeus i nòrdics, afortunadament, s'ha tornat a implantar, evidentment, d'acord a les possibilitats tecnològiques, és a dir, abans, doncs, això de més a tornar els cascos, que molt encertadament deies, no? Doncs es feia allà, doncs, de manera més casolana, no? I ara, doncs, pues vas allà i ho poses en una màquina, que ja ho selecciona i tal, i et dona un tiquet, doncs que tu pots... És a dir, s'han d'anar a solucions d'aquest estil, i això el que permet és que llavors efectivament aquí ningú surt perjudicat, perquè el que posa en circulació doncs aquest envàs, això sí que se li cobra en el consumidor quan anem aquí, se'ns cobra aquesta part, però aquesta part som conscients de que si tornem aquest producte ens la retornaran, eh? Llavors tenim dues possibilitats, o ho llancem, no? Mireu, a la porta de Brandenburg es feien unes festes, ara que és l'aniversari doncs de la caiguda del mur de Berlín, i tothom sap que per celebrar aquelles festes a Alemanya hi havia, és a dir, d'aquesta mena de festa quedava un paisatge d'aquelles després de la batalla, que diuen, no?, tot ple de llaunes de no sé què, no sé quantos. Ara que algú vagi a les festes que es fan el d'això i no hi ha ni una llauna, no sé què, ni un envàs per terra. Per què? Doncs justament perquè fins i tot si hi ha algú que no vol recuperar aquests diners, és igual, doncs ja hi haurà doncs o rodamons o estudiants o qui sigui que recolliran allò perquè allò té un valor econòmic, i com que té un valor econòmic estan interessats en recollir-ho, tornar-ho a la màquina i recuperar aquests diners, no? I això ha solucionat el problema dels residus, en aquest cas dels envasos, i per tant doncs és els sistemes que hauríem d'anar, no? Però aquí no, aquí ens posen uns quants contenidors, que és la situació a Catalunya, uns contenidors grocs en el que alguns ciutadans, i en aquí reitero el que tu dius, s'apel·la només a l'esforç dels ciutadans, llavors, bueno, una minoria de ciutadans conscienciats ho posen en aquest contenidor groc, això sí que és el que paguen els productors, els hi paguen als ajuntaments, però la major part dels residus, dels envasos, se'n van en els contenidors, diguem-ne, doncs
normals,
genèrics, genèrics. I per tant, doncs, els ajuntaments que tenen uns costos per tractar allò i desgraciadament sovint per portar-los a abocar o a incinerar, a sobre ho paguen els ajuntaments, per tant ho paguen els ciutadans. I els productors amb aquest camí doncs han trobat el mecanisme perquè paguen una petita part al que va als contenidors grocs, i no paguen la major part que no se'n van al contenidor groc. És a dir, aquests són els mecanismes que utilitzen, i això és el que s'haurà doncs de corregir. I efectivament m'ha agradat molt aquest comentari que heu fet amb el sentit de dir, és que abans, per exemple, es deia, és que fixeu-vos, als Estats Units generen la gent quasi bé 4 quilos d'escombraries per persona i dia, no? Quina societat més avançada, no? I en canvi, doncs, a les societats, doncs, i afortunadament això, se li ha donat un tomb molt important, perquè avui dia no, les coses no es valoren així, i aquí sí que fins i tot les directives europees i tota la normativa europea ho planteja exactament, dient que s'ha de desacoplar el creixement de l'ús de recursos i de generació de residus del que s'anomena creixement econòmic. És a dir, aquesta idea està claríssima, que s'ha de, òbviament, desmaterialitzar, diguem-ne, l'economia, etcètera. I aquest és el gran repte, sense cap mena de dubtes, del futur. I insisteixo que aquí els europeus estem jugant el nostre futur i els de les nostres generacions, i no són paraules així gratuïtes.
Josep Lluís, una qüestió. Per incentivar precisament que aquesta consciència doncs tiri endavant i hi hagi menys producció i per tant no haguem de prevenir residus perquè ja no es generen o com a mínim són d'aquests de retorn que tu explicaves tu, que en altres indrets ja estan funcionant.
Sí.
Clar, el dia que la llauna d'aquesta beguda, com deies tu, refrescant, ens valgui doncs 3 euros i la mateixa beguda per la mateixa capacitat amb ampolla de vidre que la podem tirar a la maquineta ens en valgui mig, doncs a lo millor així, allò, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, pues a lo millor comprem més vidre que no llauna, no?
Sí, sí, és que exactament aquesta...
Però clar, qui li posa el cascabell al gat?
Bueno, doncs simplement en el moment en què les externalitats, és a dir, el que costa després anar a la societat, per dir-ho així, que això acaben sent les institucions i acaben sent els pressupostos públics d'ajuntaments i de governs i acaben sent els impostos dels ciutadans, el moment que això es quantifiqui. Ara, com que hi ha opacitat i aquests costos no es coneixen, escolta, la gent tenim molts altres problemes en la vida com per reflexionar sobre aquests temes, i mentrestant, doncs, qui dia passa any empeny, doncs la situació es manté, no?
Després també,
perdona, hi ha un altre tema que és per mi fonamental amb la prevenció, diguem-ne, de la generació de residus, i això sí que és molt, molt, molt important. Cenyint-nos, en aquest cas, als residus domèstics, diguem-ne, els que generen en els municipis, el que s'anomenen escombraries domèstiques, que és el fet, és dir, i això sí que és, poden haver-hi molts models, afortunadament, doncs hi ha molts models que estan demostrant, doncs, grans capacitats d'èxit. M'agradaria parlar un moment dels de temes com el model aquest en el que nosaltres com a universitat hi fem un suport diguem-ne tecnològic, que serien els models aquests anomenats residu zero, no? Que evidentment no, residu zero no s'ha d'interpretar en un sentit, és a dir, aquí de vegades hi ha hagut doncs això, en Joan de Pablo, que vosaltres el veu conèixer, doncs ell com a acadèmic de rigor doncs sempre que, escolta, això doncs seria trencar els principis de la termodinàmica. Efectivament no, és indiciari. Quan diem residu zero, volem dir que és una tendència que s'ha d'anar... Doncs el que us deia és que en aquest sentit, en el cas de les deixalles domèstiques, i voldria remarcar-ho perquè tota la ciutadania, tothom que ho escolti, ho tingui clar, no hi ha una sola experiència que funcioni si no separem la matèria orgànica, com sabeu, de la resta d'escombraries. És a dir, això és un repte en el que tots els governs municipals, totes les institucions haurien d'aplicar. Aquí sí que jo crec que és la part que és exigible en el ciutadà, és a dir, no hi ha col·laboració tecnològica, no hi ha solució tecnològica que garanteixi una eficiència a l'hora d'aprofitar els residus si des de casa la ciutadania no col·laborem amb aquesta distinció bàsica, que és separar el que són restes alimentàries i matèria orgànica, és a dir, restes de l'esporga, dels jardins i la matèria orgànica dels aliments. Si això ho separem cuidadosament, les tècniques tècniques de compostatge i d'obtenir biogàs estan tan desenvolupades i són tan segures i són tan correctes que a més obtenim un recurs. I tot el, és a dir, per dir-vos una idea, a mi em sembla que és més important demanar a la ciutadania que faci aquesta separació només, però que separi per una banda la matèria orgànica i si convé tota la resta per l'altra, i que aquesta és la separació i és l'esforç fonamental que vosaltres dèieu, què se li pot demanar a la ciutadania? Tot no, per una part sí. Si la ciutadania fa bé això, de la matèria orgànica tindrem compost, aquest compost és un adob orgànic molt valuós pels nostres sòls, per fertilitzar els sòls, els prats, els camps, i la resta sí que per podrem aplicar-li solucions tecnològiques. És a dir, avui dia tothom que conegui una mica doncs, el món industrial, el món dels processos industrials, sap que és possible dissenyar doncs, una planta de triatge que separi per diverses separadors magnètics, separadors per corrents de Foucault, separadors taules densimètriques per densitat, etc. Pot separar el vidre, el plàstic, els no sé què. Ara, si enmig tenim matèria orgànica, això no és possible i ja s'ha assajat i s'ha vist que era un fracàs. Per tant, jo crec que a la ciutadania se li hauria de demanar aquest esforç i s'haurien de fer esforços de sensibilització, però en canvi no se li hauria de demanar doncs, que fes aquestes exageracions, com deia, on se li passa la responsabilitat i se li diu, a casa hauries de tenir no sé quantes separacions per separar el plàstic del no sé quantos, el plàstic aquest de la... De... No, això el que ho ha de fer és el productor.
A vegades és molt més simple les qüestions que no... com se les plantegen a la ciutadania. T'agraïm moltíssim, Josep Lluís, que ens hagi il·luminat. Estàvem escoltant amb moltíssima atenció. Amb l'Anna hem enllaçat en el Facebook i en el Twitter del programa el link de l'Institut de Sostenibilitat de Recerca en Ciències i Tecnologies de la UPC, on treballa el Josep Lluís, per si algú vol ampliar una miqueta d'informació sobre la vostra feina, qui sou i la feina que esteu fent. Ens agrada moltíssim tenir-te en antena, Josep Lluís.
Perfecte, us agraeixo a vosaltres que ens doneu oportunitat d'informar i de comentar aquestes coses.
Una abraçada molt forta.
Igualment, moltes gràcies.
Anna, reflexions, evidentment, de màxim interès i algunes, com dèiem, simplificant fins i tot el missatge que s'envia a la ciutadania, sí, al contrari sí. del que hem estat fent fins ara.
Exacte. Per això, doncs, és una perspectiva molt interessant, trobo jo, la d'aquest institut, la de la gent que hi treballa i la manera que tenen d'enfocar el treball que fan.
I tant que sí. Del 22 al 30 de novembre, temps n'hi haurà encara per poder-ne parlar una altra vegada. Anna Viaplana, extraordinària avui, moltes gràcies.
A tu. Adéu.
Adéu.